I aquest cap de setmana arriba a diversos punts de Catalunya el cap de setmana ibèric. Dos d'aquests espais concretament es troben a la nostra comarca, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret i també el Castell de Palamós. I per parlar-nos de les diverses activitats que serviran per commemorar aquestes jornades, ens visita el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, Gabriel de Prado. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, el que m'agradaria preguntar-li, no, és que aquestes jornades enguany se centren en la gestió de l'aigua que hi havia fa més de 2.000 anys. No sé, per començar, com gestionaven l'aigua fa 2.000 anys?
No sé, clar, la vida fa més de 2.000 anys era molt diferent de la que coneixem avui en dia, i l'aigua tenia uns usos que en alguns casos són similars als que tenim avui en dia, però d'altres sí que difereixen una mica, no? L'aigua, avui estem acostumats a obrir l'aixeta i teníem aigua de seguida, però en aquella època era diferent i s'havien de garantir un subministrament constant d'aigua. De fet, sempre això ha condicionat l'assentament dels humans, no? La tria d'un lloc que permet abastir l'aigua, sigui a través de la pluja o sigui a través de rius o de llacs o d'algun altre sistema de provisió d'aigua.
Parlàvem, no, de que l'aigua condicionava, no, els assentaments humans. Entenc que va condicionar l'assentament que tenim a Ullastret i també el que hi ha al Castell de Palamós, no?
Sí, per motius en aquest cas diferents, però efectivament l'aigua va ser un element cabdal en aquest sentit. En el cas d'Ullastret, la desembocadura del riu d'Aró, que actualment està desviat cap al Ter, però que en aquella època desembocava just en l'antic estany d'Ullastret, doncs permetia l'abastiment d'aigua dolça de manera continuada en la ciutat ibèrica. I a més, l'existència de l'estany connectat amb el mar permetia també, perquè no només parlem de l'aigua en el sentit de l'ús de boca o de les diferents usos que podia tenir l'aigua per la cuina, per la ceràmica, per la construcció, sinó que també parlem de l'aigua en el sentit dels rius, del comerç, és una visió molt àmplia, molt transversal de com es gestionava l'aigua. I en el cas de Castell, doncs, tenim el mar a tocar, i la seva instal·lació, sens dubte, al costat del mar, en un promontori, està vinculada bàsicament amb la seva activitat comercial, amb aquesta funció de pont entre l'interior i el comerç que es feia sobretot per via marítima.
Perquè, per tant, els ibers també feien aquesta gestió, no?, de comerciar amb altres societats a través del mar.
Correcte. El mar i els rius eren bàsicament la principal via de transport, no? Avui en dia encara tenim la idea, no?, de que el transport es fa per via marítima i fluvial, no? Els grans contenidors que arriben del sud-est asiàtic són els que ens aporten productes i mercaderies. I a l'antiguitat, si ens hi fixem, la major part dels assentaments, i sobretot ja en època ibèrica i en època romana, estan situats a prop d'un riu o a prop del mar. I en aquest sentit faig un petit afegit que al Baix Empordà també tenim un altre jaciment que participa del cap de setmana ibèric, que és el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranca, a Palafrugell.
Clar, aquests tres punts entenc que tenen diverses activitats, no?, al llarg del cap de setmana. Què hi podrem trobar per aquelles famílies, per aquelles persones que tinguin inquietud, no?, per conèixer una mica més aquesta història i poder-s'hi endinsar plenament?
Doncs la veritat és que tenim activitats de tota mena. El cap de setmana ibèric que es celebra arreu de Catalunya, amb més de 100 activitats gratuïtes en 29 jaciments arqueològics i 5 museus, dels quals, com dèiem, 3 a la comarca del Baix Empordà, a la ciutat ibèrica d'Ullastret, el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda i el poblat ibèric de Llafranc i el poblat ibèric de Castell de Palamós. Doncs es fan activitats de tota mena. Fem a Ullastret, per exemple, organitzem una visita per conèixer les infraestructures hidràuliques, hídriques, d'abastiment de l'aigua, les cisternes, les canalitzacions. També organitzem una visita entorn de l'estany, l'antic estany d'Ullastret, que avui està dessecat i que podem veure amb una recreació 3D que hem fet. Fem tallers també de ceràmica per veure com és important l'ús de l'aigua per a la fabricació de la ceràmica. En el poblat que comentàvem abans de Sant Sebastià de la Guarda es fa una visita on a través del seu director es pot conèixer el llegat dels ibers en el propi jaciment i els usos de l'aigua que s'han documentat en el mateix jaciment. I en el poblat ibèric de Castell també tenim una visita guiada per conèixer com es gestionava l'aigua en aquest poblat, i també el diumenge, per exemple, tenim una visita teatralitzada que ens remet com era la vida en aquella època. Són activitats de tot tipus, enfocades també tant per públic familiar com per públic adult, assolir tots els públics perquè puguin conèixer una mica com es gestionava l'aigua ara fa més de 2.000 anys.
Mm-hmm. Perquè és important donar a conèixer, no?, aquest llegat, però fer-ho també a través d'un tema que és tan actual com la gestió de l'aigua. Vull dir, al final s'aconsegueix relacionar el passat amb aspectes que estan passant ara, oi?
Perfectament, és això, tal com has dit. El tema, cada any, el cap de setmana ibèric, enguany ja celebrem la 24a edició, té un eix temàtic, i aquest any jo crec que per unanimitat tots els membres que en formem part vam estar d'acord que l'aigua és un tema d'actualitat i que l'havíem de tractar, sobretot per aquesta connexió entre el passat i el present, no? La sequera, heu de pensar que les necessitats d'aigua a l'antiguitat devien generar una certa angoixa, no? Perquè
la
sequera avui en dia, fixeu-vos els problemes que ens ha generat la sequera avui en dia, doncs, i amb els mitjans que disposem, doncs imagineu-vos fa més de 2.000 anys sense tots els mitjans que disposem avui en dia. Doncs períodes de sequera que sabem que van existir a través d'anàlisis paleoambientals, doncs devien generar problemàtiques importants, i per això vàrem considerar que aquesta temàtica era interessant de poder tractar-la enguany.
Perquè hi hauria la possibilitat de que les persones, no, que formaven part d'aquests poblats ibèrics s'haguessin de desplaçar per exemple, traslladar-se del lloc on vivien per temes com, per exemple, l'escassetat d'aigua?
És possible. És difícil de poder demostrar, perquè no tenim fons documentals que així ho esmentin, però és possible, sobretot en algunes zones d'interior i en alguns espais que la sequera pogués ser més persistent, que això condicionés el desplaçament de població, sobretot pensant en els usos agrícoles i ramaders de l'aigua, no? És una qüestió que jo crec que realment no la podem demostrar de manera empírica, però que sens dubte en alguns moments devia condicionar i devia fer que aquests moviments de població estiguessin a l'ordre del dia.
Mm-hmm. I parlàvem, no, d'aquests tres bastions que eren importants, vull dir, parlem d'aquest que tenim a Llafranc, parlem de la zona de Palamós, però també d'Ullestret. Esclar, entenc que a part de l'aigua hi havia altres raons, no, que feien que aquests tres punts aquí al Baix Empordà fossin importants per aquests ibers.
Sí, en el cas de la ciutat ibèrica d'Ullestret, que constitueix segurament la capital del territori dels indigets, seria tot el que seria l'Empordà, la seva situació, a banda també d'aquest vincle amb l'Estany i amb el riu d'Aró, és també una situació estratègica des del punt de vista visual, de control visual, perquè des d'un punt elevat, però no una elevació, no una gran elevació, el Puig de Sant Andreu es troba tan sols 54 metres sobre el nivell del mar, controla un territori, té un control visual de gairebé tota la zona nord de l'Empordà i tota la part sud fins a les Gavarres, no? Per tant, el seu emplaçament, juntament amb la qüestió de l'aigua, és estratègic en aquest sentit. En els casos de Llafranc i de Castell a Palamós, és molt evident que el condicionant principal és la seva proximitat al mar, perquè d'aquesta manera serveixen d'espai de trobada entre els productes de l'interior, les mercaderies que processen de l'interior, sobretot el cereal, i aquesta possibilitat d'embarcar aquestes mercaderies i a través del comerç poder fer intercanvis a les mateixes platges al costat dels jaciments.
Mm-hmm. I Ja per anar acabant, perquè m'agradaria preguntar-li també com ha anat aquesta temporada d'estiu en tots aquests jaciments arqueològics, però a més al Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè entenc que, per exemple, a part d'aquest cap de setmana ibèric, també hi ha bons moments per visitar un museu, com per exemple a l'estiu, perquè és un lloc on s'hi pot explorar cultura, s'hi pot explorar la història, però a més és un lloc on s'hi pot estar tranquil i també fresc. Per tant, no sé com ha anat la temporada d'estiu al museu i com preveuen que vagi aquesta tardor de cares al nombre de visitants.
Doncs certament hem notat una certa davallada des de l'any passat. Depèn també de qui ho valora. Doncs hi han diferents causes. Per una banda tenim la qüestió climàtica. La calor que ha fet aquest estiu ha fet clarament que alguns dies amb aquests pics de calor doncs la gent no volgués visitar un jaciment arqueològic amb les temperatures que hem arribat a assolir, no? I això segurament ho hem notat. I per altra banda també ho hem notat, i això era una qüestió que jo sincerament no m'acabava de veure, però després amb els números a la mà, per exemple, els visitants francesos han baixat
pels
Jocs Olímpics. És molt probable que els Jocs Olímpics ha fet que molts francesos s'hagin quedat a França durant els dies que han durat els Jocs Olímpics, i certament durant aquests dies hem notat una baixada important del turisme francès, que per altra banda és el turisme internacional més important que tenim a casa nostra. Cada vegada més, fins i tot heu de pensar que en alguns anys tenim més turistes francesos que gent de la resta de l'estat, no? Fora de Catalunya, sí. El turisme de Catalunya és el que ocupa gairebé el 50% de les nostres visites, però fora de Catalunya el visitant més assidu dels nostres jaciments solen ser els francesos. Per tant, clar, això també ha suposat, jo crec que això també ha implicat, no?, aquesta davallada de visitants.
Doncs esperem que les xifres de la tardor remuntin i que aquest cap de setmana ibèric vagi molt bé, perquè a més comentàvem totes aquestes activitats, però que es repartiran entre dissabte i diumenge. Per tant, els visitants que vulguin visitar les diferents activitats i els diferents jaciments ho podran fer tranquil·lament al llarg de tot el cap de setmana. Per tant, convidem els nostres oients a visitar, ja sigui a Palamós, la zona de Castell, ja sigui a Llafranc, aquesta zona d'aquest jaciment, o també directament al Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret. També li volem donar les gràcies, Gabriel de Prado, per aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, i explicar-nos una mica més en què consisteix aquest cap de setmana ibèric i una mica més sobre la història d'aquestes persones que van formar part, no?, d'aquest Baix Empordà ja fa una colla d'anys. Per tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Salutacions.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.